Startups amb Yolanda Pérez.
Recordeu quan anàveu al videoclub? A l'estat espanyol fa 13 anys hi havia 7.000 videoclubs. Ara amb prou feines arriben a 400. Internet, les plataformes televisives o la pirateria han fet que el lloguer de pel·lícules hagi caigut en picat. Però els propietaris d'alguns videoclubs continuen sent optimistes. Diuen que sempre quedaran cinèfils, que busquen joies, que només hi ha els videoclubs. O gent que volen que els recomanin pel·lícules personalment. A veure si tenen sort. Parlant de pel·lícules, se m'ocorren dos títols que poden definir bé el moment actual dels videoclubs. Solo ante el peligro o Misión Imposible. I amb aquesta música molt contenta de saludar Yolanda Pérez, directora de Bistartup de Banc Sabadell. Bona nit, benvinguda, què tal?
Hola, què tal, Chantal, com estàs?
Molt bé. Avui vens acompanyada i acompanyada, m'imagino, especialment, i que estàs contenta. Amb qui vens avui, Yolanda?
Doncs sí. Te'n recordes fa uns mesos que vam venir a presentar un programa nou que teníem, que era el Bistartup Health, que
sí,
volíem trobar...
De salut.
Tres startups molt potents de salut que ataquessin problemes realment importants. Doncs avui vinc amb la primera inversió que fem des de Via Startup Health, que és Admit Therapeutics, que té un projecte superinteressant, que és un desenvolupar un test pel diagnòstic precoç de l'Alzheimer. I vinc amb la CEO d'Admit Therapeutics, la fundadora, la doctora Marta Barrachina.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Bona nit, doctora. Estic molt contenta, doctora emprenedora,
sí.
Perquè aquí venen emprenedors i doctora, està molt bé que... Explica'ns una mica, com deia l'Holanda, d'on surt aquesta idea tan bona d'Admit Therapeutics i per què us voleu centrar, sobretot, expliquem en l'estudi precoç de l'Alzheimer, aquesta malaltia que malauradament afecta a tantes persones, no hi ha cura, una malaltia que no hi ha cura i, per tant, com ho podem detectar? Explica'm.
Bé, bueno, l'origen és un projecte de recerca. Nosaltres estem a Bellvitge, a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, a l'IDIBELL, i som un grup multidisciplinar d'investigadors, com és el meu cas, i els altres dos fundadors són neuròlegs de l'Hospital de Bellvitge. I l'origen del projecte va ser un projecte de recerca que es va iniciar el 2011. Nosaltres, com a investigadors, estudiàvem mostres de cervells post-mortem de precedents de bancs de teixits, d'aquí la importància de cedir els cervells a la ciència per a la recerca. I a partir d'aquí vam identificar una sèrie de biomarcadors que van patentar o van publicar en una revista científica, i a partir d'aquí el projecte es va derivar a un projecte de recerca clínica. Tot aquest estudi ha estat des d'un principi finançat per l'Institut de Salut Carlos III, i la part clínica, a part d'aquest institut, també ens ha finançat el programa Caixa Impuls, que vam ser un dels projectes de la primera edició. I bé, hem derivat a la constitució d'un spin-off del nostre centre de recerca.
Uh-huh. Llavors, bàsicament, no, el que vosaltres heu fet és partir de la base de que no hi ha cura per l'Alzheimer, perquè la immensa majoria d'assajos clínics sobre l'Alzheimer fracassen perquè es basen, no, en grups de pacients que estan en un estat molt avançat de la malaltia, i vosaltres voleu incidir aquí.
Exacte,
no?
O sigui, el problema que té aquesta malaltia és que tu l'estàs patint, però pots estar fins a 20 anys sense cap símptoma clínic. Llavors, quan ja ets visitat o tu decideixes arribar a la consulta del neuròleg, el cervell està molt, molt deteriorat. I això ha afectat molt negativament a tots els assajos clínics, que aquest és el motiu pel qual tots els assajos clínics, pràcticament, la taxa d'èxit és un 0,4%, la més baixa.
I per això no hi ha cura, perquè com que no hi ha assajos clínics...
O sigui, no hi ha fàrmacs, els fàrmacs que hi ha actualment són ataquen a la sintomatologia, la milloren, però no frenen la progressió de la malaltia ni la curen. I el motiu és que no s'ha pogut demostrar, de tots els fàrmacs que s'han provat als assajos clínics en tots aquests anys, potser hi ha algun fàrmac que funciona, però no s'ha pogut demostrar la seva eficàcia, perquè els pacients que han entrat als assajos clínics ja estaven en un estat avançat de la malaltia. D'aquí la importància de poder identificar, de fer un diagnòstic precoç. Un cop hi hagi un fàrmac, òbviament el diagnòstic precoç serà molt útil per...
Precoç, a partir de quines edats s'haurien de fer aquestes anàlisis, em diries?
Ara, amb el nostre pla de desenvolupament, seria a partir dels 55-60 anys.
55,
un cop que nosaltres realment validem el nostre test i tinguem ja unes dades, uns valors predictius i que siguin realment funcionals per implementar la pràctica clínica, es pot avançar.
Clar. Perquè si tot surt bé, quin impacte pot tenir a la societat? Clar, podria ajudar a molta gent, no? Perquè és una malaltia que estem dient, no curaria l'Alzheimer, però sí que podria detectar, detectar precoçment, no? Que podria passar, no?
Bueno, a curt
plaç, com implicaria? Clar, què implica la societat?
O sigui, a curt plaç, el nostre test és ajudar a facilitar el reclutament de pacient per part de les empreses farmacèutiques i facilitar que puguin treure un fàrmac al mercat que sigui eficaç. I per tant, sí que serà un tractament, o sigui, servirà per curar, no? Com a prevenció, en el moment que tu...
Prevenció, Sí. No quan tinguis la malaltia, Prevenció.
Prevenció, quan tinguis els primers símptomes o abans, per exemple, a dia d'avui, tu amb una analítica convencional, et miren els nivells de colesterol, si són elevats, més de la normal, ja et prens un medicament per evitar que s'acumuli i això redueixes el risc de tenir un infart. En aquest cas, a llarg plaç, el test seria útil en aquest sentit. Si tens uns valors per sobre del que es considera normal, poder administrar-te un fàrmac per evitar la progressió de la malaltia.
Yolanda.
Bueno, bàsicament, jo crec que s'ha entès. Vull dir que el tema és que ara... Pot ajudar a trobar un fàrmac.
Exacte.
I després ajudarà a tenir un diagnòstic precoç que sempre dona un millor pronòstic.
Exacte.
Llavors, ara mateix, en quina fase està el projecte?
Ara mateix, o sigui, com he dit, les proves de concepte les tenim finalitzades, que eren els estudis en les mostres de cervells i també de ratolins, models de ratolins de malaltia, i ara hem acabat tot el que és la prova de concepte clínica, que és l'anàlisi d'aquests biomarcadors del nostre test amb mostres de sang de pacients. Llavors, ara el que volem és ampliar una mica aquest estudi amb mostres de pacients d'una altra part del món, en concret d'Austràlia, per demostrar que pacients reclutats per altres clínics i analitzats amb la nostra tecnologia tenim el mateix resultat, i a partir d'aquí iniciar, a partir de la segona part d'aquest any, la validació clínica.
Mm-hmm. Molt bona notícia, per cert, Yolanda. Hi ha molts projectes en l'àmbit de la salut tecnologia. Vosaltres que esteu amb aquest programa per recolzar empreses de salut, costa trobar-ne en dia de potents, perquè clar, ens interessa, no? Invertir en tecnologia i salut vol dir que curarem abans algunes malalties, però no sé si costa o hi ha moltes idees en aquest sentit.
A veure, a Catalunya hi ha una ciència fantàstica. Invertir en salut té de doble risc, no? Té més risc té el risc de negoci de qualsevol projecte, però a més té el risc científic, no? S'ha de validar la hipòtesi. Però és veritat que l'impacte social que pot tenir és enorme, no?
Com sempre, un plaer, Yolanda, sempre portant bones idees a la revolució.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.